Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. A aquesta hora, l'ofici d'educar, l'Isabel Pedrosa. Bon dia i bona hora.
Bon dia, estem preparats, eh?
Doncs som-hi, perquè a l'hora de la son a les orelles també ens va bé despertar-nos amb les propostes que cada diumenge ens porta l'Elisabet.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Jo la pandèmia l'he viscut normal, al principi molt agobiat, però no podies sortir de casa, però després ja et vas acostumant. A mi em van confinar aquest curs 2 setmanes o així abans de Nadal i bueno, no fèiem gens de classe comparat amb l'escola normal i va ser molt guai. I jo quan em llevo per anar a l'escola, o sigui, si abans ja no em feia gaire il·lusió, ara menys, perquè anar amb la mascareta i així, jo em marejo molt i em ve molt de mal de cap. Hi ha dies que normal, però hi ha dies que m'ho passo molt malament. Fa molt de mandra i si fos per mi em quedaria a casa. A mi agafar el virus, o sigui, generalment no em fa por perquè segons el que m'han dit és com un refredat normal però que pot acabar amb pulmonia i que és normal i, bueno, una mica això.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem començat sentint en Lluc, 13 anys, que li costa el dia a dia de la pandèmia. L'alcaldessa de Colau i el vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, van demanar disculpes als nens i nenes per no haver-los tingut prou en compte durant el confinament. El coronavirus només a Catalunya va tancar a casa més d'un milió de nens i nenes. Avui us volem demanar disculpes a criatures i joves perquè us vam tenir tancats a casa més del que calia, pensant que éreu virus en potes, però els estudis han confirmat que no ho sou. Avui sou els autèntics protagonistes de l'ofici d'educar. Donem veu a...
Núria Calzada i Otto Grau, d'11 anys. Fan 6è de primària a l'Institut Escola Pública Costa Llobera, a Sarrià. Jorge Puyol i Pere Boleda, de 10 anys, que fan 5è de primària a l'Escola Pública Naví, de Vallvidrera. Giancarlo Jara, 19 anys, estudia Administració i Finances a l'Escola Concertada Palcam, d'Horta Guinardó. I Eva Nèvia Badut, de 16 anys, que estudia al Liceu Francès i viu a Sant Cugat. Acabarem amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Visc dins una habitació amb la meva mare al meu costat. Ella busca feina i menja al supermercat, que no podem cuinar perquè no tenim cuina. RAM, 7 d'abril. Estimat diari.
Avui a l'Ofici d'Educar escoltem nens i joves en pandèmia. Durant el programa d'avui sentirem petits fragments com aquest del projecte Estimat Diari que va ser impulsat durant els primers mesos del confinament per la Direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris. Així doncs comencem amb la Núria i amb l'Otto. Comencem amb la Núria, vinga. La família de la Núria Calzada són 6 pares, 2 germans de 13 i 19 i una germana de 17 i ella d'11. La Núria va a l'Institut Escola Costa i Llobera de Barcelona. Li agraden molt els esports, el bàsquet, i atenció perquè juga al Gòtics Rugby Club a la Fuixarda amb el 9 o amb el 10. El que el passa, em va explicar ella, jo no entenc gaire. I quan el 13 de març van tancar les escoles, la seva família va marxar a Calonja, on l'àvia té una casa amb jardí, però com que els va prohibir la mobilitat, s'hi van quedar durant tot el confinament. Per ella, el millor del confinament va ser estar tota la família junta, atenció perquè són 4 germans, ja ho hem dit, compartint casa totes les hores del dia durant gairebé 3 mesos. Núria, com va ser aquest confinament? Què va ser el pitjor que vas viure, Núria?
Per mi el confinament va ser molt llarg, perquè tots els meus germans tenien classes online i molts deures cada dia i jo gairebé no tenia moltes poques classes online i molts pocs deures i per mi eren molt fàcils. També els meus germans es podien connectar amb el mòbil amb els amics i jo no, ja que no tenia cap dispositiu. Durant tot el confinament vaig compartir l'ordinador amb la meva mare, que és professora, i amb el meu pare, que el necessitava molt.
I què va ser el millor, Núria?
Per mi el millor va ser jugar a jocs de l'ordinador, jugar a jocs de taula, estar amb la família.
Què és el que més vas trobar a faltar en aquella època?
El que més vaig trobar a faltar va ser anar a l'escola, fer esport, els partits de bàsquet i de rugbi, i estar amb els amics i amigues.
I a veure, Núria, amb la tornada a l'escola, com t'ha canviat la vida a casa, a l'escola, amb els amics? Què hi ha hagut? Quins canvis hi ha hagut?
Bueno, ara a l'escola, en comptes de ser 2 classes, n'hi ha 3. Ara a casa tenim una taula per a cada germà i així podem treballar. I amb els amics no els veig tots i només puc estar amb el meu grup bombolla.
I què és el que més et costa de les restriccions que hi ha ara, Núria?
Doncs el que més em costa és anar amb la mascareta tot el dia, no poder estar amb tots els amics i amigues i no poder fer l'extraescolar de rugby ni de bàsquet ni els partits.
De fet, a tu t'enrabia això de no poder jugar a rugby i tampoc fer les extraescolars i llavors t'avorreixes. T'has hagut de confinar alguna vegada, Núria? I com ho has viscut?
Sí, em van confinar una vegada al mes d'octubre per un extraescolar, que el de bàsquet, que faig a una altra escola, perquè va ser positiu una jugadora, i aquest confinament va estar molt avorrit perquè no tenien res de deures ni cap classe online i em vaig avorrir molt.
Núria, tu creus que acabarà aviat, això?
Jo espero que sí, però penso que fins que tothom no estigui vacunada encara haurem de seguir amb les restriccions.
Tu, Núria, et posaries la vacuna?
A mi primer m'agradaria que se la posés la gent gran, les infermeres, els professors i professores i tothom, i després, per últim, sí que m'agradaria.
Tens por que algú de casa es posi malalt, agafi la Covid?
Jo no tinc por al coronavirus, però no m'agradaria que la meva mare, la meva àvia, la meva tieta, etcètera, agafessin el coronavirus.
I a veure, Núria, quin és el missatge que t'agradaria fer arribar?
A mi m'agradaria, el missatge que m'agradaria arribar seria que tothom segueix les restriccions, com portar la mascareta, respectar el grup bombolla. Llavors, si tothom les segueix, potser s'acabaria això més aviat.
Explica la Núria, per mi el més divertit en aquests últims mesos ha estat la setmana de colònies que vaig fer el mes de juliol. Vaig anar a la Vall de Núria amb els meus germans a unes colònies que es diuen Naret. Tot i que anàvem amb mascareta, ens ho vam passar molt bé.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
Un dia, la meva germana i jo vam dormir juntes, com si estiguéssim d'acampada. Estic avorrida i m'adono que s'està morint més gent i no m'agrada. Som un equip. Ànims. Sara, 2 d'abril. Estimat diari.
Anem ara per l'Otto Grau, que té 11 anys i una família molt musical, de 4 membres. Ell toca la bateria i està aprenent a tocar el piano. El pare toca molt bé la guitarra i li està ensenyant a l'Otto l'ukelele. La germana de 14 toca el clarinet i el piano i la mare canta molt bé. I, per tant, toquen i canten junts en una habitació de casa adaptada per fer-ho, diu l'Otto, que diuen, no, tu m'ho diràs si això, que qui canta els seus mals espanta. Vau cantar gaire durant el confinament?
Sí, en el confinament vam cantar bastant perquè no hi havia gaires coses més que fer, a part de, com ha dit la Núria, que els deures no hi havia molts i eren bastant fàcils, doncs sí, quan teníem els quatre una estona, doncs ens posàvem a tocar.
L'Otto, al principi, com molts nens, es va posar molt content quan van tancar les escoles. Ho veia com un cap de setmana llarg de 3 mesos i al principi podíeu sortir una mica, però després cada vegada teníeu més deures i t'avorries i no podies sortir al carrer. A veure, què fèieu? Explica'ns.
Nosaltres fèiem, tocàvem música, també jugàvem molt a jocs de taula, a vegades miràvem la tele, passar l'estona.
L'escola online et va agradar?
No molt. No, perquè no pots veure els companys i doncs no s'entén molt i no em va agradar gaire.
Amb els amics, a vegades fèieu videotrucades o us connectàveu jugant? A veure, els pares com els tenies? Estaven enfeinats ells gaire?
Sí, estàvem una mica enfeinats perquè el meu pare ja teletreballava abans i la meva mare a vegades teletreballava i com gestiona un centre coworking, doncs alguns cops pujava. I connectar-me amb els amics poquet, perquè com els meus pares necessitaven ordinador i la meva germana té un, però jo no tinc ni mòbil ni ordinador, llavors no molt.
El dia que vas tornar a veure els teus amics, que vas tornar a l'escola, a veure, quants dies abans vas preparar la bossa? Explica'ns-ho, Otto.
Jo com m'avorria molt i no sabia què fer, una setmana abans ja tenia la motxilla preparada perquè tenia ganes d'anar al col·le i, doncs, veure els amics.
Què és el que més et costa de la pandèmia, va?
La mascareta.
Per què?
Perquè jo porto ulleres i quan te la poses se t'entelen i és molt agobiant.
Tens por, Otto, que algú de la família es posi malalt?
No, perquè els meus pares són bastant joves, dintre del que cap, i la meva àvia, jo, si l'agafés sí que tindria una mica de por, però no crec que l'agafi, perquè algun cop que he anat a casa seva hi ha moltes mesures, portem molt bé la mascareta i no crec que l'agafi.
A veure, els avis, tu ara comentaves, hi va haver un avi que va morir durant la pandèmia, no de la Covid, però va morir.
Sí, perquè era un avi molt actiu, que cada dia anava a nedar, al gimnàs, estava molt fort, i el confinament era tant per on, tant va de fer-ho tot a no fer res, i es va anar posant malalt i es va morir.
Com et vas sentir?
Bueno, em vaig sentir bastant trist perquè no podíem fer cap funeral ni res, perquè estàvem tot això. Vam fer un tanatori amb persones, amb les mínimes persones, vam anar al funeral i doncs hi havia les mínimes persones. O sigui, jo vaig tenir la sort d'anar als dos llocs, però no podien anar molta gent.
A veure, Otto, tu què creus? Això trigarà gaire a acabar?
Jo crec que sí, perquè hi ha molta gent que diu que la vacuna ja està aquí, que tot està així, però jo crec que tenim per un any i pico més.
Tu te la posaries, la vacuna?
Sí, no, a mi no és que m'agradin molt les vacunes, avui mateix m'han posat una, però jo me la posaria després de tothom. O sigui, si ara em diguessin, Otto, som rics i et podem posar la vacuna, jo diria, no, jo me la posaria després de tothom, els sanitaris, els professors, tothom. Després me la posaria jo, quan em toqués.
Hi ha hagut algun cas de Covid a l'escola?
Sí, encara no sé qui és, no ho van dir. Un dia estava a casa després de l'escola, després de l'entreno de futbol, i em van dir que havia d'estar 10 dies a l'escola, a casa, perquè hi havia un cas de Covid a l'escola.
I els pares van poder cuidar de tu?
Sí, perquè, com ja he dit, el meu pare teletreballa i la meva mare anava teletreballant i pujant al despatx, llavors sí.
A veure, quin és el missatge que tu t'agradaria fer arribar als nens o als polítics, fins i tot, a veure?
Bueno, jo no tinc una opinió clara, perquè jo sé que si tornessin a posar els bars i els restaurants, m'agradaria, perquè tindrien que no perdria la feina la gent, però el Covid avançaria molt més ràpid. Però si els tanquen, com ja han fet, hi ha molta gent que perd la feina, llavors no tinc una opinió clara.
I quin seria el teu somni de cara al futur, Otto?
Ser o enginyer informàtic o enginyer mecànic.
Avui a l'Ofici d'Educar escoltem joves i criatures.
El meu cervell em demana música i moviment.
Quan s'acabi tot això, vull jugar al parc amb els meus amics, sense mascareta i estar tranquils de no posar-nos malalts. Àlex, 14 de maig, estimat diari.
Avui a l'Ofici d'Educar escoltem nens i joves a Catalunya Ràdio en temps de suplement i ara seguim amb la Geòrgia Puyol. 10 anys, fa 5è de primària a l'escola pública Naví de Vallvidrera i viu a la Floresta. La Geòrgia no té germans, tot i que li agradaria tenir-ne, diu. Sí que té un gos que es diu Queen, perquè li encanta el Freddie Mercury i que és un schnauzer mini blanc, una mena de Milo. I heu de saber que la Geòrgia ja té tota la vida planificada. A veure, vol anar a l'Institut Montserrat, després anirà a viure en la seva amiga Lilú. Després anirà a la uni i estudiarà disseny perquè vol ser interiorista. Trobarà xicot i es casarà amb 25 o 26 anys. I als 27 tindrà la primera filla, la Emma, i el segon es dirà Biel i la tercera, Noa. Tots es portaran 3 anys. Ah, sí, i abans es compraran una casa amb gos. I una mossa tan planificada com la Geòrgia, de cop va venir la pandèmia que ho va capgirar tot. Geòrgia, com ho vas passar durant el confinament?
Bueno, jo ho vaig passar bé, em vaig avorrir bastant perquè no podia estar amb els amics ni amb els meus cosins, amb en Resa, i bueno, m'ho vaig passar bastant bé amb els meus pares, jugant a jocs, a taula, caminant pel jardí, a l'estiu banyant-nos de la piscina, però en general m'ho vaig passar bé, però em vaig avorrir bastant.
Fèieu molts jocs de taula amb els pares. Quins van ser els moments més divertits d'aquest confinament?
Bueno, jugàvem al Dixit, a l'Scrabble, a un joc que es diu Les Pelis, que no sé si el coneixeu, i després també jugàvem a un que es diu Landart, que es diu Landart, que va de que amb objectes naturals fas una obra d'art. També jugàvem a un joc que és de dos micos, que es diu Minky's Cards, i que són dos micos que fan formes acrobàtiques i tu les has de recrear amb algú de la teva família.
Els pares estaven gaire enfeinats?
El meu pare teletreballava, però no estava gaire enfeinat, i la meva mare podia estar més per mi, tot i que també treballava.
Vas tenir por en algun moment del coronavirus?
Al principi no, perquè pensava que acabaria ràpid, però després vaig tenir bastanta por per si contagiava alguns familiars o si hi havia moltes morts i que el món s'acabés.
Ostres, que el món s'acabés. A veure, tu creus que això s'acabarà aviat?
Jo crec que si tothom ho fa bé, si tothom fa cas als metges, doncs s'acabarà aviat, sí.
Tu voldries que els pares es posin la vacuna?
Sí, jo voldria que es posessin la vacuna per si es poden morir, perquè jo no vull que els meus pares es morin.
Què diries perquè això que creus que tens por que la gent no es posi, que no segueixi les normes, no? Què li diries a la gent perquè això no passi?
Li diria que, com ja he dit, que els fessi cas als metges, que es confinés si hi ha casos o si ella està malalt del coronavirus, i que si tothom ho fa bé, doncs s'acabarà aviat, i jo vull dir això.
Com t'ha canviat la vida a l'escola per culpa del coronavirus, Georgia?
Doncs primer hem de portar mascareta, que és una cosa nova que a mi em molesta bastant. Després, cada dia, a l'entrada de l'escola, ens prenen la temperatura per veure si tenim febre. Després ens hem de posar cada dia, abans de fer feines i agafar el llapis i tot, ens posem gel hidroalcohòlic. I també hem fet tres grups bombolla barrejant 5è i 6è. I jo estic molt contenta amb els grups bombolla perquè tinc moltes amigues d'ara de 6è que em cauen molt bé.
A veure, Georgia, missatge que t'agradaria fer arribar als altres nens.
Doncs que si ja ho estan fent bé, doncs que ho segueixin fent així, i si no, doncs que pensin en els seus familiars, que si ells doncs no segueixen totes les normes, doncs poden, la gent gran sobretot, pot sortir perjudicada.
A veure, a la Georgia li agrada molt cantar i ha començat a tocar piano perquè vol tocar i cantar les seves pròpies cançons. I ara mateix està aprenent Shallow, de la Lady Gaga. I també li agraden molt els gossos. De fet, miràveu fotos de gossos durant el confinament amb el pare i al setembre et van comprar un gos, el Queen, que ja ho hem dit abans, que ara ja té 5 mesos. A veure, Georgia, tu creus que us hem escoltat prou els nens en aquesta pandèmia?
Jo crec que ara mateix sí, perquè ens esteu fent unes entrevistes. Llavors, però jo per la tele normalment no veig a la gent, normalment veig adults, no veig a nens, llavors jo crec que no ens esteu escoltant molt.
De fet, tu dius que potser podem aprendre alguna cosa de vosaltres. A veure, què podem aprendre els grans de vosaltres?
Doncs els grans podeu aprendre de que, com que els nens... Quasi sempre, quan algú els hi diu alguna cosa, ho fan perquè tenen por que els renyeixin. Llavors, els adults tindrien que fer el mateix, tindrien que escoltar tots els metges que saben més que ells i fer-ho tot bé, confinar-se, portar la mascareta.
Avui a l'Ofici d'Educar sí que escoltem nens.
La responsabilitat no em fa por.
Aquests dies tan durs i confinats, hem d'estar tranquils i no tornar-nos bojos. Nàdia, 14 d'abril, estimat diari.
Avui a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, hem escoltat ja la Núria, a l'Oto, la Georgia, i anem pel Pere Boleda. 10 anys, fa 5è de primària a l'escola pública Naví, a Vallvidrera. Li agrada tocar el piano i s'ho passa molt bé. I té dues germanes, una de 13 i l'altra de 16, i viuen a Vallvidrera, a Les Planes. El Pere recorda com va celebrar que l'endemà no hi hagués col·le, però reconeix que després s'ha avorrit molt i no sempre tenia la possibilitat d'acudir als pares perquè pobres estaven molt enfeinats teletreballant. A veure, Pere, tu, quines coses bones vas fer durant el confinament?
Jo, durant el confinament, les coses bones van ser, primer, la que em va agradar més, va ser que nosaltres tenim, a la meva família, tenim molts aniversaris al maig o al juny, i llavors preparàvem un sopar sorpresa per el que feia l'aniversari, i doncs ens vestíem de gala, o ens disfressàvem de cuiners, i coses així, i ens ho passàvem molt bé. I això va ser una de les coses que em va agradar més.
I tot i així, què és el que més vas trobar a faltar durant aquesta etapa?
El que més vaig trobar a faltar en aquesta etapa va ser els amics i sobretot i l'escola, perquè jo tenia amics de sisè, perquè aquell any ja se n'anaven, i doncs quan ens vam confinar al març vaig pensar, bueno, potser s'acaba l'abril o tornem al juny i ja em podré despedir, però no em vaig despedir, no, al final es va allargar tant i no em vaig despedir, i llavors ara ja no sé on estan, ni res d'elles.
A veure, Pere, tu tens por d'agafar la Covid?
Jo no en tinc gaire, bueno, perquè he sentit que a vegades als nens no afecta tant i que o agafen un constipat i són d'estar a casa o directament no el noten i el passen, però el que em fa por que algú altre de la família l'agafi, com les meves àvies.
De fet, vau tenir un ensurt amb el tiet.
Sí.
Què va passar?
Després del Dia de Reis, bueno, havíem estat amb el tiet el Dia de Reis, i doncs ens vam assabentar que el meu tiet havia agafat el coronavirus, i llavors vam haver de trucar al metge per preguntar-li si ens havíem de confinar o no, i llavors el metge ens va dir que si havíem estat més de 15 minuts amb un contacte positiu sense mascareta ens havíem de confinar. Ens vam confinar
i llavors us van haver de fer la prova, i sí, tu et va semblar una cosa molt emocionant.
Sí, bueno, és que sento que a vegades hi ha gent, oh, no, és horrible. Aviam, jo sé que la gent opini el que vulgui, a mi no em va molestar gens. O sigui, bueno, molèstia de que tinguis aquí un palet que te l'estiguin pujant al nas no és gaire, molesta molt, dius, prou, com, però al final dius, quan ja l'han tret, dius, ja està, ja me l'han tret. I llavors, no sé, em vaig relaxar bastant.
De fet, va sortir negatiu. A veure, Pere, com ha canviat l'escola amb la pandèmia?
L'escola, com ha dit la Jordi, ha canviat bastant. I hem barrejat 5è i 6è i ho hem partit en 3 grups. A, B i C també ens hem posat uns noms que són de llocs de Vallvidrera. Som els de, jo, el meu grup, som els de la Casa del Guarda, és la casa que hi ha al pantà de Vallvidrera. Després, uns amb els Dracs del Minagrot, és el famós, el túnel de la Minagrot, que portava aigua del pantà a Sarrià, i l'altre, els Llebrencs del Tibidabo, que el Tibidabo, com tots coneixem.
A veure, Pere, què has après de tot el que ha passat? A veure, digues.
Jo, tot el que he après en aquesta pandèmia és que el col·le és més important del que em pensava, perquè abans anàvem al col·le com, no vull, quina mandra, o coses així. Ara ho disfruto molt més. Quan vaig, ara dic, que bé, vaig a l'escola, i ara ho aprofito molt més, perquè ara sé que és no estar amb els amics i sense col·le.
I quin és el missatge que t'agradaria fer arribar, Pere?
A mi m'agradaria fer arribar als nens i als adults o a tothom que no s'escampi el pànic gaire. O sigui, que si t'has de confinar, has estat amb un positiu, facis cas i et confinis. Si no, jo no ho faig. I respectar les normes i fer-ho bé. i doncs això, que això s'acabarà segur en un moment o altre, i que tot i que portem una mascareta i això és, i gel i temperatura i això és bastant pesat, si seguim fent-ho bé, d'aquí poc s'acabarà.
De fet, tu, Pere, dius que això s'acabarà i que potser després començarà una bona època. Pere, tu ets optimista, no?
Sí, bueno, no sé, crec que a vegades a la vida hi ha com onades, o sigui que ara ve aquí una onada grossa amb el coronavirus, després hi ha un temps de calma, després potser vindrà una altra cosa que ja no sabem, o que potser serà una cosa nova que no coneixerem, i jo crec que, no sé, crec que això, que és com anar fent onades i baixant i pujant.
I ara estem al pic d'una onada que ens està destarotant una mica.
Sí, jo crec que estem com a la onada, representem així, a dalt de la onada, que ja està, ja comencem a baixar.
Molt bé, hem de ser optimistes. Diu el Pere que veient ara les xifres de la pandèmia i que els nens i nenes no contagien gaire la Covid, eren les persones grans les que més s'havien de confinar. Potser no cal demanar perdó als nens, diu ell, però sí un em sap greu. I el somni del Pere és de gran ser un enginyer i inventor de primera per construir màquines i per solucionar els problemes del món. Avui a Catalunya Ràdio, un temps de suplement a l'ofici d'educar, escoltem nens i joves.
Vull que m'ajudeu a fer somnis.
Coses bones de la Covid. Estar més en família, hi ha menys contaminació, i a Barcelona hi ha dofins perquè al mar hi ha menys plàstics. I aprenem a estimar-nos més. Paula, 18 d'abril. Estimat diari.
Avui escoltem joves i criatures a l'ofici d'educar. Ara escoltem el testimoni del Giancarlo Jara, li diuen Gian, té 19 anys, estudia Administració i Finances a l'Escola Concertada Pal Camp, a Horta-Guinardó, i viu a la Meridiana. El Gian va néixer al Perú i va venir a Barcelona, que troba una ciutat preciosa, amb 3 anys, i ha tornat al Perú 3 vegades. Ara el Gian viu amb l'àvia, el pare i la cosina, són 4, i té també relació amb la mare, que no viu amb ells, perquè els pares estan separats, i un germà de 39 anys ja independitzat. Diu el Jan que és una persona senzilla, que li agrada un llibre que li canviï la vida i que el seu somni és ser milionari. A veure, Jan, per què vols ser milionari?
Home, qui no voldria ser milionari, no?
Clar, però la gent, quan li preguntes, no és el primer que et diuen. A veure, tu per què vols tants diners?
Per fer moltes coses. A mi m'agradaria viatjar per al món, poder gaudir d'una vida sense preocupacions i, sobretot, per poder ser feliç, perquè els diners sempre són importants.
I a veure, Jean, com els faràs tots aquests diners?
Doncs encara no ho sé, però el que sí sé és que estic per el camí de fer-ho, ja que estic estudiant, com ha dit abans, Administració i Finances. I doncs crec que això és un bon inici per poder entrar al món de l'economia.
De fet, una de les coses que tu voldries, Jean, és canviar el món. A veure, què és el primer que caldria canviar, segons el teu parer?
Al meu pare, doncs, jo crec que s'hauria de canviar molt la mentalitat. Dels joves no tant, però sí de la gent adulta. Perquè crec que els joves ja estan fent el canvi, que jo estic molt d'acord amb això. Amb una societat més liberal, més flexible i més comprensiva.
Diu, Jean, que el vostre confinament va ser com un dia molt llarg, que t'has adonat que el més important és la família i a casa us cuideu molt i tu t'hi sents molt a gust perquè el pare, un exemple per tu a seguir, et deixa molt ser tu mateix. I dius tu que si alguna cosa has perdut aquests mesos és la por. A veure, Jean, com ho has fet per perdre la por davant del coronavirus?
Sí, i això pot semblar contradictori o irònic, perquè amb una pandèmia el que més té la gent és por. Però jo crec que una de les raons per les que la gent es posa tan malalta o hi ha tanta histèria col·lectiva és la por. I crec que una bona forma d'afrontar aquesta situació és perdent la por. Perquè, clar, en aquesta vida hem de ser valents i sobretot en aquesta situació i no podem perdre els papers.
A veure, tu no tens por d'agafar el coronavirus?
Ho tinc, però no puc deixar que aquesta por em controli. He de tenir cura i he de cuidar-me i cuidar els meus éssers que estimats. Però amb por no podria pensar en calma i en fredor.
Jean, vosaltres teníeu una persona sí. vulnerable a casa, l'àvia, no? Teníeu por que ella es posés malalta?
Sí, sí, és clar, perquè abans de que es decretés el confinament, l'estat d'alarma, ella va sortir d'una operació de genoll i ella va estar molt delicada. I, és clar, amb una pandèmia a sobre, vam tenir molta cura perquè ella no es contagiés. I sí, vam tenir molta por, però amb això és el que he dit abans. En aquesta situació he de perdre-la per poder cuidar amb més cura a la meva àvia.
Jean, com t'has relacionat amb els amics durant tot aquest període de canvis?
Amb molta cura i sobretot per les xarxes socials i el mòbil. Perquè, com jo, ells es cuiden molt, no surten tant i respecten molt aquesta situació.
Perquè tu ets molt sociable.
Sí, sí, m'agrada molt socialitzar amb les persones i conèixer molta gent. Però amb aquesta situació, és clar, ja no puc.
Jean, com ha canviat la ciutat amb la pandèmia? Perquè tu has vist que hi ha hagut canvis, tu sents que ja no és tan alegre, no?
Exacte. Jo crec que Barcelona és una ciutat preciosa, molt bonica i molt animada. I amb aquesta situació ja s'ha tornat una miqueta grisa, trista, perquè, clar, a la ciutat el que més s'ocupa són els bars, els restaurants, o sigui, l'hostaleria. I amb això s'ha notat moltíssim que ja no hi ha la importància de l'hostaleria. Perquè, clar, les carrers estan quasi buits i només cobren vida quan es pot anar als bars o als restaurants.
I a veure, Jean, algun canvi positiu que també hagis percebut durant tota aquesta pandèmia?
Que la gent està més conscient de les coses, s'ha donat compte s'ha donat compte de la importància que és la família, perquè jo he notat a molts amics que estan més units a la seva família i hi ha hagut una espècie d'unió social. Un exemple d'aquesta unió social és quan tota la gent sortia als balcons a aplaudir als metges.
Saps de tota manera que han dit que els adolescents, s'ha dit en molts moments d'aquesta crisi, que tenien una actitud irresponsable durant la pandèmia. Tu què en penses?
Jo crec que actituds irresponsables hem tingut tots, tant adults com joves. Però, clar, els joves fan més soroll i és clar, és molt més fàcil donar-li la culpa als joves que no als adultes. Però jo crec que ni jo, no és un problema dels joves, sinó ja és de tots. Només que els joves fan més soroll.
Però tu t'has sentit jutjat com a jove per aquest que dius que feu més soroll?
La veritat, no, perquè no... almenys jo he respectat molt l'estat d'alarma, però no, la veritat és que no.
Creus, Jean, que s'acabarà la pandèmia aviat?
No, encara no, encara falta molt, però crec que estem ja, gràcies a la vacuna, a la recta final d'aquesta pandèmia, però encara falta molt, molt, molt perquè acabi.
Tu et posaràs la vacuna?
Sí, és clar, me la posaré. Perquè sí, hem de provar perquè es pugui millorar la situació. I clar, la gent s'ha de posar la vacuna per veure si funciona o no.
Jean, tu tens por que aquesta crisi, arrel de la pandèmia, hi hagi una crisi econòmica, una crisi social, que hi hagi gent que ja tenia dificultats que en tingui més, que hi hagi gent que ho passi malament?
Sí, perquè jo crec que quan s'acabi la pandèmia vindrà una crisi econòmica. Però no només a Espanya, sinó arreu del món. Perquè ens ha perjudicat moltíssim, sobretot a l'hostaleria i al turisme. I sí, crec que hi haurà una gran crisi.
Quin és el missatge, Jean, que t'agradaria fer arribar?
Que dubtem de tot i que abans que busquem la veritat. Que dubtem de tot i que sempre ens informem molt bé com volem parlar d'alguna cosa, perquè és molt important la informació en aquest món. I la desinformació, sobretot en les xarxes socials, està molt, molt, molt a prop. I per això crec que la gent s'hauria d'informar i de conèixer la veritat.
Et fa por que a vegades estiguem molt en mans de les fake news, que ens diguin, ara aquest medicament a lo millor no serà bo o això no s'ha de fer, és a dir, a vegades tens por que ens acabem fent un lío i que no sapiguem. Això que deies tu de la veritat.
Sí, sí, la veritat és que sí, perquè ara mateix, en l'actualitat, tenim l'internet i potser un rumor o una notícia falsa, una fake news, es pot escampar amb molta rapidesa i pot acabar sent molt perjudicial, sobretot a les vacunes, per exemple, ja que hi ha molta gent que no se la vol posar per fake news.
Avui a Catalunya Ràdio escoltem nens i joves en temps de suplement a l'ofici d'educar.
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
Quan el coronavirus passi, ens farem una abraçada molt forta i en 15 d'abril, estimat diari.
Hem escoltat avui a l'ofici d'educar la Núria Calzada, l'Otto Grau, la Geòrgia Puyol, el Pere Boleda, el Giancarlo Jara, que ara l'hem sentit, i ara la Eva Nèvia Badut. L'Eva Nèvia té 16 anys, estudia primer de batxillerat a Liceu Francès de Barcelona, té la nacionalitat suïssa, francesa i italiana, tot i que ella va néixer aquí. Li encanta llegir, dormir i patinar, i els seus pares estan divorciats i té una germana de 18 anys. Ella i la germana vivien mitja casa del pare, italià, i mitja casa de la mare, francesa, però la mare va haver de marxar a França per l'àvia, que té problemes respiratoris, i es va haver de quedar a passar el confinament a casa del pare, a Sant Cugat, on hi havia, atenció, dues filles de la parella del pare, l'Eva i la seva germana, i un nou fill de la parella que ara ja té 6 anys, en total 7. I va haver de compartir habitació amb les dues grans, per tant, intimitat zero. I tot i així, com que l'Eva és introvertida, explica, li va encantar estar a casa i, de fet, si no l'haguessin obligat a sortir, diu que no ho hauria fet. Eva, com va ser el confinament?
Bueno, a mi em va encantar.
Yeah.
Vaig estar... Bueno, em va costar una mica estar a casa del meu pare, perquè bueno, no hi ha intimitat, no tinc la meva pròpia habitació i no estava acostumada. Però al final em vaig acostumar. Vaig aprendre moltíssimes coses. Vaig intentar dibuixar, però no vaig seguir fent. També vaig intentar fer ioga, però al cap d'una setmana ho vaig deixar.
Em deies tu, quan parlàvem prèviament, la dificultat de, clar, amb 7, de ser vista pel pare, no? Com ho vivies, això?
Bueno, jo sempre he sigut molt, bueno, de petita, molt calladeta, i doncs no demanava molta atenció, i ara que som moltíssims, és molt... Bueno, a vegades em molesta una mica, però...
A veure, això era el que era la convivència i les classes online, perquè clar, això no ho havíem fet mai, això va ser una cosa nova. Com ho vas viure?
A mi em va agradar molt, perquè em podia llevar més tard i podia estar a casa, però sí que hi havia moltíssimes distraccions, hi havia el mòbil, la gent del voltant, i això sí que, bueno, tot i així vaig prestar atenció, però va ser més difícil.
Tu creus que heu pogut seguir més o menys el mateix nivell d'estudis, o ha canviat?
Bueno, ha canviat, però el fet que estiguéssim més, com més descansats, jo crec que també ha sigut un factor positiu.
Expliques, Eva, que durant el confinament vas descobrir llibres i, en part, també estimar-te a tu mateixa. A veure, comencem pels llibres.
Bueno, vaig descobrir moltíssims i moltíssimes autores que ara m'agraden molt, com l'Alexandra Bracken, i també vaig explorar una mica el meu cos. I bueno, i això em va permetre de conèixer-me a mi mateixa físicament i estimar-me.
Perquè tu expliques que potser l'entorn, quan tu et relacionaves amb l'altra gent, d'alguna manera afectava la teva autoestima, i el fet d'aïllar-te per tu va ser bo.
Sí, perquè bueno, la societat posa moltíssima pressió a sobre del, bueno, sobretot de les noies, pel físic, i el fet que no havia sigut ningú va ser molt més fàcil per acceptar-me, perquè no hi havia ningú que et jutjava ni res.
A veure, Eva, què ha estat per tu el pitjor de la pandèmia?
I bueno, no vaig veure la meva mare per 4 mesos perquè estava a França amb l'àvia i, bueno, i perquè el confinament ella estava a França en aquell moment. Bueno, també porta les mascaretes, que a mi m'agrada molt veure les expressions facials de la gent, i amb la mascareta només veig els ulls, cosa que tampoc molesta, però sí que és més complicat. I a l'estiu les mascaretes sí que fa moltíssima calor i no
perquè clar, amb la mare tu m'explicaves una de les coses que has trobat a faltar, la mare. No us truqueu perquè tu no et sents còmode parlant per telèfon?
No m'agrada parlar per telèfon, no.
Ni videotrucades?
No m'agrada, no puc.
Per tant, l'has de trobar a faltar.
Bueno, m'he acostumat. Sí, al principi sí, molt, però ja estic més acostumada. I
què més coses? A veure, les relacions socials amb la Covid, tu com han canviat aquestes relacions?
Bueno, m'he acostumat tant al confinament i m'ha encantat tant que ara ja no surto de casa. Estic, bueno, o sigui, veig els meus amics, sobretot al col·le, però sí que ja els caps de setmana no surto, però també el fet que com, bueno, necessito recargar socialment, tenir el meu espai, i com he de sortir cada dia de la setmana i veig la gent i tot, el cap de setmana és com el meu moment per descansar i preparar-me per la setmana següent.
Però creus, Eva, que pot ser preocupant que, com el teu cas, altres joves, arrel del confinament, tinguin aquestes dificultats per sortir al carrer, que s'hagin fet el seu món a l'habitació? Tu creus que això és preocupant o tu et sembla que està bé?
A veure, sí que és una mica, perquè, bueno, socialitzar és important i és com, bueno, les relacions amb altres persones és una cosa molt, bueno, que és el que ens fa humans, no? Però el fet de tenir el seu propi espai, o sigui, apreciar el fet la soledat, també em sembla que és com apreciar la seva pròpia companyia, i em sembla que també això és important. O sigui, s'ha de trobar un equilibri.
Podríem dir que tu t'has descobert una mica tu mateixa, no?, amb aquesta soledat?
Sí, bueno, jo ja, bueno, sempre he sigut una persona molt tranquil·la, però això del confinament va ser com un, bueno, no, un, com una cosa de, no perfecta, perquè òbviament els meus amics no els veia i tot, però va ser com un moment de descans i de zen, perquè no hi havia gent, no havia de parlar, bueno.
Qui has après del que ha passat? I qui has perdut? Si has perdut alguna cosa?
Bueno, he perdut a la meva mare, però perquè no la veia tant, però he après a valorar més les coses i a apreciar-les més, no donar-ho tot per fet.
Missatge que t'agradaria fer arribar?
Bueno, ser més empàtics, posar-se al lloc de l'altre, perquè, bueno, amb la pandèmia hi ha hagut moltes discriminacions racials cap a la gent que tenia trets asiàtics, però no només per això, sinó també amb la gent, per exemple, que és una mica diferent, com amb l'orientació sexual de la gent que és, per exemple, gay, bueno, homosexual, i les discriminacions que sofreixen. Però sí, això, posar-se al lloc de l'altre.
I creus que hi ha coses com, per exemple, el canvi climàtic, que us preocupa molt els joves, que s'han oblidat una mica per culpa de la Covid?
Bueno, el canvi climàtic abans de la Covid va ser com era la primera prioritat dels estats. Bueno, amb la Covid sí que van disminuir les emissions de CO2, però ara mateix amb les mascaretes quirúrgiques i tot això ja s'està tornant a contaminar el planeta, i és, o sigui, a part de la Covid també és una cosa molt important, que, bueno, és que estem destruint el nostre món, el nostre planeta, per les generacions futures.
L'Eva també té, com el cas del Jean, el projecte de tenir molts diners per invertir-los, per exemple, a fer una cadena d'escoles. A veure, explica, què és això?
És un somni que tinc de fa com 5 anys, que és crear una cadena d'escoles on, bueno, els llocs on la gent s'ho pot permetre, escoles privades on ja s'ensenya un tipus d'ensenyament diferent al que tenim ara, perquè ara mateix és, jo t'ensenyo una cosa i tu fas un examen, i si et surt malament és que no ho has entès. Jo voldria fer una cadena d'escoles on s'ensenya, bueno, de manera diferent, més atenció a l'alumne, més personalitzada, i també intentar desenvolupar els talents de l'alumne, perquè a l'escola a vegades els podem descobrir i a vegades no. Intentar trobar el que se li dona millor.
A veure, quan creus que s'acabarà tot això, tu, Eva?
A veure, jo tinc dues teories. La primera és que dintre de 2 anys s'acabarà, o és possible que també no s'acabi mai.
Que no s'acabi mai. Esperem que no tingui gens de raó, que això s'acabi, s'acabi bé. Avui a l'Ofici d'Educar hem escoltat joves, hem escoltat nens. Moltíssimes gràcies, Eva Nèvia Badut, per haver-nos apropat el teu testimoni i la teva vivència. Petons, abraçades, moltes gràcies. Núria Calzada, Otto Grau, Geòrgia Puyol, Pere Boleda, Giancarlo Jara i Eva Nèvia Badut. Petons, fins a la propera.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Escolta tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
Eva Bach, benvinguda. Avui, completant el programa que hem fet, ens parlaràs de testimonis d'infants de 6 a 12 anys.
Doncs sí, parlaré de com veuen les seves mestres en aquests infants de 6 a 12 anys. He parlat amb dues mestres de primària, amb la Mar Hurtado, que està amb nens de primer i segon, de 6-7 anys, i amb la Rosa Vilaseca, que passa per totes les classes de primària d'una altra escola, fent educació emocional, i és molt curiós perquè hi ha algunes coses que han coincidit totes dues. Per exemple, la primera, que els nens i nenes estan feliços de poder anar a l'escola. La segona, que pel que fa a mesures, protocols, etc. de Covid, les compleixen bastant bé en general, però que n'estan tips de la pandèmia. I sobretot del distanciament social. Això és el que més els costa i això és el que fa que en algun moment se saltin alguna norma i facin alguna entremaliadura. Per exemple, la Rosa diu, trobar-se al lavabo amb nens d'una altra classe, d'un altre grup bombolla, només els hi deixen anar d'un amunt. Però clar, un d'una classe, un d'una altra, doncs mira, allà que es troben, no? I la Mar em diu que amb aquests de 6-7 anys mai els havia vist jugar tant a tocar-se. O sigui, una necessitat de tocar-se. I el més important, en què coincideixen totes dues, que a l'escola hi estan superbé, em diuen textualment, en tant quan els adults també estiguin bé, es cuidin i els transmetin alegria, diu la Rosa. I la mare afegeix, necessiten més que mai la figura adulta i la necessiten segura, tranquil·la i realista. Ni drames ni pintar-ho tot de colors. Per la seva banda, la mare diu que, tot i que ho viuen força bé perquè veu que són nens i nenes, que els nens i les nenes són altament resilients en general, estan patint molt més del que ens mostren i ella s'ha adonat que quan estan preocupades o preocupats, tenen algú malalt, la miren més que mai als ulls buscant que els tranquil·litzi, que els hi doni seguretat i calma. I la Rosa també reconeix que malgrat veure els feliços a l'escola, també estan patint i passant per situacions difícils. Emocionalment, ella, que passa per totes les classes de primer a sisè fent educació emocional, ha notat un increment molt gran de la por i m'ha explicat que mai havia vist tants nens i nenes amb necessitat de parlar de la mort i fins i tot alguna nena amb por d'anar a dormir per por de morir-se.
Déu-n'hi-do. I tens una anècdota i una reflexió final, Eva.
Doncs sí, mira, l'anècdota és molt recent. La Mar Hurtado m'ha explicat que amb l'arribada del Carnestoltes, amb la veu trencada, emocionats i emocionades, els nens i nenes li van dir que l'única consigna que els agradaria que els donés Carnestoltes seria que els deixés anar sense mascareta un dia. Només un dia, demanaven, suplicaven. I la Rosa diu que a la seva escola detecten una gran necessitat de poder parlar i apliquen tècniques de gestió emocional diverses, de respiració, de mindfulness, de visualitzacions i també activitats artístiques que fan més falta que mai. Jo voldria acabar dient, Elisabet, que això convé a totes les escoles en aquest moment, que apliquin recursos d'aquest estil i, sobretot, que els mirin, que els preguntin, que els facilitin espais, recursos per expressar-se i parlar del que temen, del que enyoren, del que desitgen i, sobretot, sobretot, això que han destacat tant totes dues, que aquesta figura adulta sigui una figura que els mira als ulls, que els assossega i que els transmet seguretat i alegria, malgrat tot.
Molts petons, Eva Bach, i fins a la propera.
Fins la propera, Elisabet, petons.
Per què no fem volar un estel?
La setmana vinent coneixerem quatre projectes educatius potents malgrat la pandèmia i acabem amb Changuito, triomfadors als Premis Enderroc de la Música Balear 2020 i una cançó. Te vendré a cercar. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons, i fins a la setmana vinent. Roger, ja ho has vist. Fins aquí un nou Ofici d'Educar ple de continguts, com sempre.
Arribem pràcticament a les 7 del matí. Arrenca de nou aquest suplement. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.
Petons.
M'he fet mariner del cel per poder-mos revolcar l'aire. Estarem sempre volant junts. Mai perdrem forces per caure. I on anem? I on anem? Dius que vols rodejar-te de plomes. I on anem? I on anem? Anem en el cel on només hi viuen nifes. Te vendré a cercar cada dia on viuen ses flors tristes. Te vendré a cercar tots els dies per sentir-te. Desconfiança. Veuràs com si obris els ulls. Tothom vol sentir com sones. I on anem? I on anem? Tu dius que vols viure sempre entre ones. I on anem? I on anem? Un lloc per viure plegats. Els aigüls han fet un llit per engronsar-mos. Mos convides, bon ambient. Feim-se el mot tranquil·lament. S'il·lumina tot el cel quan tu m'abraces.